Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Dos quarts de set. Bona tarda, amics i amigues. L'Església no només es preocupa per la realitat i per les problemàtiques del món del treball a través de la pastoral obrera i també de la lectura i la interpretació dels textos eclesials sobre tot aquest context, sinó que es fa treballadora a través dels seus laics i laiques, preveres, religiosos i religioses, en la denúncia, la defensa d'un marc laboral just i en la decència i la dignificació dels treballadors i treballadores. Aquesta realitat, hem de recordar-ho a les portes del 1 de maig, dignifica la persona humana. Salutacions del David Morral a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que el llibre La gravetat i la gràcia, editat per Fragmenta i amb fragments de quaderns manuscrits de Simone Weil, gran pensadora francesa de la primera meitat del segle XX, és una bona oportunitat perquè els qui dubten sobre la fe avui tinguin eines de recerca de Déu. Així ho va dir ahir Pau Mateu, traductor de l'obra, en una entrevista a Ràdio Estel. I el Papa ha assegurat aquest matí que la guerra té efectes devastadors i ha demanat assistència a les víctimes i als refugiats. Ho ha dit concretament en una audiència als representants de la Fundació Papal, la Papal Foundation, als quals ha demanat també que renovin la seva empenta per servir, ha dit, als més petits. I aquesta tarda entrevistem Daniel Arasa, periodista i president de CinemaNet i de la Plataforma per la Família Catalunya ONU. Ens presentarà la 24a edició dels Premis de Cinema Família. Aquests i altres temes fins a 6:45.
Sense distància. Les notícies del dia a prop de tothom.
El 1 de maig arriba, novament, entre la preocupació pels greus problemes estructurals que afecten els treballadors i les treballadores, amb un atur i una precarietat cronificats i després de 2 anys de l'inici d'aquesta pandèmia del Covid, i l'esperança que dona una mobilització amb propostes en positiu. En un dia del treball molt reivindicatiu de la normalitat laboral i social i després de més de 2 anys de crisi sanitària i econòmica, moltes persones es troben avui en situació de necessitat. En aquest context, novament, amb molts expedients de regulació temporal d'ocupació que s'allarguen, la pastoral obrera de les diòcesis amb seu a Catalunya, amb els seus moviments i entitats de l'Església, expressa en el comunicat anual que s'acaba de fer públic el desig de contribuir a garantir els drets dels ciutadans en matèria de treball i aconseguir una societat més justa. L'escrit parteix de les dades de l'informe FOESA, segons els quals dones, joves i immigrants són els col·lectius que en pateixen més actualment les conseqüències de la crisi del 2008 encara, de la pandèmia, més recentment, de la inflació i de les guerres. Mercè Soler, directora del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya, va destacar ahir a Ràdio Estel que l'Església participa sempre de les reivindicacions del món obrer i dels treballadors.
Convidem a prendre part en els actes que tenim previstos com a pastoral obrera el 1 de maig. A banda de l'opció de cadascú per prendre part en les manifestacions sindicals que se diguin millor amb el que pensa, perquè n'hi ha 3 de convocades a Barcelona, la pastoral obrera de Catalunya tenim per costum anar a la manifestació segurament majoritària.
Aquesta manifestació majoritària serà diumenge a 11:45 del matí, la convocada pels principals sindicats multisectorials. Mercè Soler ha destacat que els joves també posen dinamisme a tot el que són les celebracions del 1 de maig.
De fet, la JOC, que és el Moviment de Joves Treballadors Cristians, ens convida a trobar-nos-hi una mica abans a la plaça Catalunya, cantonada Rivadeneyra, per esmorzar junts, per acabar de preparar les pancartes que ens identifiquen com a cristians i llavors ens afegim a la mani. També la UAC té el costum, any rere any, de fer un dinar de germanor el 1 de maig, que faran a l'Escola Sagrat Cor, al carrer Lluís Borrassà, al metro Besòs Mar. Cal inscriure's per anar-hi, és un dinar en què tots esteu convidats. Si voleu anar, heu d'escriure a goac.bcn@gmail.com.
Es referia així Mercè Soler a la Germandat Obrera d'Acció Catòlica, a la Joventut Obrera Cristiana, a l'Acció Catòlica Obrera i altres realitats de la pastoral obrera a Catalunya. El manifest eclesial proposa millorar les condicions laborals i formatives d'aquest col·lectiu i regularitzar la seva situació, perquè això és garantir, diu, una millor atenció a les persones vulnerables, promoure la igualtat de drets i la dignitat del treball i millorar la cotització a la Seguretat Social i la recaptació fiscal. En definitiva, la pastoral obrera de Catalunya es compromet a denunciar les actuacions que causen abús i precarietat laboral per als homes i dones treballadors i a continuar sent presents i donar suport a sindicats, partits, entitats i organitzacions que pretenguin transformar les causes de la desigualtat i l'explotació laboral. També es marquen l'objectiu d'acompanyar els homes i dones que formen part de les perifèries laborals, afegeix, en paraules del Papa Francesc.
Sense distància. Resum de notícies per conèixer millor la persona i el món.
Canviem de qüestió quan passen 5 minuts i mig de 6:45. El llibre La gravetat i la gràcia, editat per Fragmenta i amb textos dels Quaderns manuscrits de Simone Weil, recull uns pensaments que van impressionar molt el món intel·lectual europeu quan es van publicar el 1947, ara fa tot just 75 anys. Amb un estil paradoxal i ric, la filòsofa francesa reflexiona des de la tensió interior que portava entre el tancament i l'alliberament. El doctor en filosofia Pau Mateu, traductor de l'obra, ha explicat a Ràdio Estel que aquest volum aglutina una bona selecció de les reflexions de Weil.
És un recull de fragments de quaderns que ella va escriure al llarg de molts anys. Els primers quaderns són de 1933 i els últims són de ja el 1942, per tant, un any abans de la seva mort. I aleshores, per tant, diguem-ne que en aquest llibre hi ha concentrades reflexions que ella fa al llarg de la seva vida, no? I, per tant, reflecteixen el seu pensament en moments diferents i el seu pensament va evolucionant, no? Però sí que és un bon concentrat per entendre bé doncs, el seu pensament i sobretot per endinsar-s'hi i després anar a altres textos més desenvolupats d'ella. No?
De fet, Fragment Editorial ha posat en marxa aquests últims mesos una nova col·lecció en català que es diu Biblioteca de Pensament Contemporani. Els tres primers llibres ja publicats són precisament La gravetat i la gràcia de Simone Weil, El sagrat de Rudolf Otto i Veig Satanàs caure com el llamp de René Girard. La sèrie, dirigida pel filòsof Joan Carles Mèlic, vol reunir obres representatives dels grans pensadors des del segle XX. També és notícia que el Papa ha assegurat aquest matí que la guerra té efectes devastadors i ha demanat assistència a les víctimes i als refugiats. Ho ha dit en una audiència a representants de Papal Foundation, els quals ha demanat també que renovin el seu zel i la seva empenta per continuar servint als més petits. Francesc ha agraït a aquesta obra el seu treball per ajudar a portar l'evangeli de l'amor, l'esperança i la misericòrdia a tots els qui es beneficien de la seva generositat i el seu compromís. En aquesta trobada, que s'ha fet a la Sala Clementina del Vaticà, el pontífex ha qualificat de regal el fet d'haver pogut rebre personalment els membres de Papal Foundation després de les fortes mesures restrictives imposades a tot el món a causa de la pandèmia del coronavirus. D'altra banda, la guerra a Ucraïna i el medi ambient han marcat la 41a reunió del Consell de Cardenals, que s'ha fet aquests últims 3 dies a Roma. En aquesta primera trobada, després de la publicació de la nova carta Predicate Evangelium, que dona forma final a la reforma de la Cúria Romana, els purpurats també han parlat del paper de les dones a l'Església i de la situació dels països més pobres. Sobre el conflicte per la invasió russa del seu veí ucraïnès, el Consell ha repassat les principals iniciatives de la Santa Seu per ajudar els afectats per assolir la pau. I ahir, en una darrera sessió en presència del Papa, el cardenal Osvaldo Gracias va introduir una reflexió sobre el servei diplomàtic de la Santa Seu i la missió i les activitats dels nuncis apostòlics. I després els cardenals han debatut el tema dins la gran qüestió de la futura aplicació precisament del text de la reforma de la Cúria, la Predicate Evangelium. En aquesta reunió del Consell han participat els cardenals Giuseppe Bertello, Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, Reinald Marsh, Son Patrick O'Malley, Osvaldo Gracias, Fridolina Mbongo Besungu i el secretari de l'organisme Marco Melino.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
6 minuts i seran 3 quarts de 7. Us presentem avui la 24a edició dels Premis de Cinema Família, que s'acaben de fer públics i que lliuraran les seves ones d'or, així es diuen els guardons, el proper 14 de maig. Les pel·lícules Cerca de ti, d'Uberto Pasolini, Tengamos la fiesta en paz, de Juan Manuel Cotelo, i Pan de limón con semillas de amapola, de Benito Zambrano, són les que després que es van estrenar l'any passat a Espanya rebran l'ona d'or d'aquests guardons. D'altra banda, Miguel Ángel Jané, director i actor, sobretot de doblatge, rebrà el premi per la seva trajectòria. La gala del lliurament dels premis es farà el dissabte 14 de maig a les 6 de la tarda a l'Auditori del Caixa Fòrum de Barcelona en un acte públic amb entrada lliure i gratuïta i on actuarà la coral Vivace, que interpretarà bandes sonores de pel·lícules de l'espectacle Movie Music. En parlem breument amb el periodista Daniel Arasa, president de CinemaNet i amic d'aquest programa i també de Ràdio Estel. Bona tarda, senyor Daniel Arasa.
Bona tarda, Ignasi. Gràcies per trucar.
Moltes gràcies a vostè per haver-nos atès. Bé, el jurat dels Premis de Cinema Família reconeix en els films guanyadors valors humans, familiars, educatius i socials. Què tenen concretament aquestes tres produccions guanyadores?
Sí, mire, per exemple, només una petita referència. Cerca de ti, el tema de l'adopció i l'entrega d'un pare per un fill, cosa que a vegades s'ha entendit sempre veure la dedicació de la mare al fill. No? En aquest cas és el pare que busca família per un fill perquè sap que ell va morir. O Tengamos la fiesta en paz. I dir, escolti, com uns fills, això ja en pla còmic, purament de comèdia, com uns fills lluiten per evitar la ruptura dels seus pares, no?
Uh-huh.
O la Pan de limón, con semillas de amapola, que no és tant, en aquest cas, la relació matrimonial o de pares-fills, sinó la relació entre germans. Dues germanes que feia molts anys que no s'havien vist, que eren inclús rivals i que tornen a una reconciliació arran d'una situació molt concreta.
Per tant, pel·lícules de grans testimonis. El mateix Juan Manuel Cotelo, quan es va preestrenar a Barcelona la pel·lícula Tengamos la fiesta en paz, ens deia que era una xiquillada plena de valors, no? Ens deia, referint-se a la pel·lícula.
Efectivament, jo crec que en té molts, perquè és una pel·lícula realment senzilla, en el sentit de que no és una superproducció, sinó que té una gràcia notable en traure suc de petites situacions còmiques i de situacions familiars i de fins i tot d'una gràcia, de la gràcia d'una sogra audaç per evitar la ruptura del matrimoni, etcètera. No? Penso que té molta gràcia, però al darrere d'això, efectivament, còmic, inclús en algun moment una miqueta histriònic, i al darrere un aquest de valors notables sobre què és la família, sobre els valors reals de la família, sobre el que és lluitar per salvar la família.
No? Molt oportú recordar això del paper de la sogra quan el papa va defensar ahir les sogres i la bona relació que han de tenir, no?, també amb les seves joves i amb els seus gendres.
Efectivament, ha coincidit que el papa va parlar-ne ahir i va recordar també una cosa, la llengua de les sogres, cuidar-ho, al mateix temps pensant en la Noemí i la Ruth, que de l'Antic Testament,
sí,
com era atesa la sogra per una nora amorosa.
Sí. D'altra banda, senyor Daniel Arasa, en la figura i el treball professional de Miguel Ángel Jenner es veuen també reflectits aquests valors. Serà la primera ocasió en aquests premis que el guardonat és un actor de doblatge. Quines són les grans qualitats, ni que sigui telegràficament, que s'han valorat d'aquest actor de doblatge?
Primer, que és un home que és un gran professional. I segona, que nosaltres amb aquests premis valorem, evidentment, l'aspecte estrictament professional, però també humà. És a dir, en el món del cinema, també hem de dir la veritat, hi ha molta gent que serà molt bon actor, actriu, director, perquè des del punt de vista humà deixa molt que desitjar, no ens hem d'enganyar, i familiar no diguem, no? Aleshores, la persona aquella que s'ha distingit per una posició sensata davant les coses, reflexiva, amorosa, entregada, pensem que, i això és la figura de Miguel Ángel Jenner, que és un home que és nascut a Madrid, però resident a Barcelona des de fa, no sé, 40 o 50 anys, no? Aleshores, pensem que en la seva vida traslladeix això, és a dir, l'aspecte professional, l'aspecte humà, l'aspecte familiar. I per això se l'ha guardonat.
Molt bé. Li demanem, per acabar, molt breument, a Daniel Arasa, president de CinemaNet, una definició, si pot ser una mica més àmplia de la que hem donat, del que és CinemaNet. Ens ho pot tornar a recordar?
Sí. És una associació que va néixer amb un nom català, en pot semblar que és anglès, i CinemaNet, la xarxa, no? Pues no, és català. Limpio.
Molt bé.
Sí, Cine Limpio. Nosaltres tenim gent que treballava ja fa molts anys en televisió, de pares i família, volem una televisió neta pels nostres fills. És a dir, volem un cine net pels nostres fills. No necessàriament un cine religiós, un cine espiritual, que també, però que no té per què ser tot ell, espiritual, però sí un cine que sigui net, que no hi hagi brutícia, que hi hagi aquest cine que eleva les persones. I per això vam crear aquests, entre altres coses, vam crear aquests premis, Família, Premis Que Bello Vivir, que es dona a Madrid, o una altra trajectòria humanística, etcètera, una sèrie d'activitats, i fem cinefòrums, i fem, i tractem de que aquest, que el cine tingui uns valors, és a dir, no ens fixem només per entendre'ns en els efectes especials, que és bo,
sinó en els valors.
Què de fons, què transmetem? I això per nosaltres és molt important.
Ho hem de deixar. Gràcies, Daniel Arasa. Invitem els oients a anar a les 6 de la tarda el 14 de maig a l'Auditori Caixa Fòrum de Barcelona dintre de la prudència de la pandèmia. Una abraçada.
Una abraçada i gràcies. Pot vindre tothom perquè és lliure l'entrada i gratuïta.